Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Outfit Check amb Inés Farrés.
Sis minuts gairebé que passen de la una del migdia. Inés Farrés, dissenyadora de moda i de moda. Què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda. Com estem?
Ja estava pensant, diràs bona tarda i dirà bon dia.
No, jo ja... El que tu em diguis, jo t'ho repeteixo. No, repeteixis. Gràcies. Bona tarda, a tu també.
Escolta, de què parlem un dia com avui, va?
Avui ja, com encarem recta final, sí. Agafem un dels temes que m'agrada.
Queden dues seccions, sense comptar aquesta.
Exacte.
Queden dues seccions.
Llavors he de pensar molt bé els meus cartutxos. Llavors avui agafo dels que m'agrada a mi, que ajuntem cinema, moda, aniversaris...
M'encanta.
I per començar ja això, a la recta final, doncs amb un bon aniversari, que són els 30 anys de l'estrena de Forrest Gump.
Home! Anys, eh?
30 anys. Es diu aviat, eh?
Qui ho diria?
No ben nascut jo, o sigui, imagina't.
Mira, en tenia 8.
Sí. Te'n recordes?
Sí.
De què s'estrenés i...
Sí. Me'n recordo en el cinema.
Doncs fa 30 anys.
Déu-n'hi-do.
I és que aquest 6 de juliol, aquesta setmana, és quan fa l'aniversari, que es va estrenar als Estats Units. Aquí sempre va arribar tot una miqueta més tard.
Sí.
Però és un bon punt de partida per parlar una miqueta doncs, de moda, de roba, que sempre tenen relació. I aquesta pel·lícula, com gairebé totes, també té el seu puntet de relació de moda amb la pel·lícula. En primer lloc, pel punt com una mica més obvi, que és una pel·lícula que justament té un transcurs al llarg de la història.
Sí.
Llavors, precisament la moda és un element narratiu doncs, que ajuda a fer aquest viatge en el temps. Totes les etapes, no? Totes les èpoques que va passant el Tom Hanks, el nostre Forrest, una mica dintre de l'espai i temps, que recolza doncs, això en la roba, en l'estètica, i que narra el moment del corrent estilístic també que va vivint.
Allà veiem... Part important de la història dels Estats Units.
Clar, llavors,
recent, clar, evidentment.
Tota aquesta part d'història també va recolzada amb la part estètica de com va evolucionant la moda.
I es veu molt, eh?
I és que, clar, com és una forquilla, diguem, tan ampla, forquilla o com es diu?
Sí, sí, forquilla. Forquilla.
Saps dir forquilla?
Sí.
Molt bé. Doncs com agafa tota aquesta forquilla de temps, doncs clar, també passa per molts períodes estilístics. Per exemple, comença als anys 50.
Clar.
Podem veure els anys 50, sobretot, a través de la seva mare, amb aquests vestits no? d'anar a missa, amb els barrets, també amb els guants. Ell, en canvi, com més la moda infantil, del pantalonet curt amb els tirants. Clar, aquí tenim una mica una pinzellada. Sí que després, amb el salt que fa als anys 60, aquí ja trobem a la protagonista, a la Jenny, immersa a la subcultura hippie. I aquí sí que és una part molt òbvia que recolza no? aquesta part de la història amb l'estil dels cabells llargs, els texans... els accessoris aquests de pell i un estil que suavitza una miqueta ja amb els 70, que dona un estil més relaxat amb les samarretes amb eslògans, com el Smiley Face, part també mítica de la pel·lícula.
Absolutament.
Em van estampar la samarreta, va fer un somriure i doncs era també l'època no, de les logomanies i aquestes coses. I també la tendència a disco, que també té així una aparició a la pel·lícula. O sigui que ens ajuda molt a recolzar aquesta part de la història. I a part de tot l'estil com de la roba tal qual, també, per exemple, els uniformes, que també en trobem diversos, de la Marina, dels Estats Units, i, per exemple, el dels diners, on treballa també la Jenny, el típic de cambrera dels Estats Units, mític, doncs també ens ajuda una mica a ficar-nos en cada espai i temps de la història. Però... Alhora, o sigui, la moda no només té aquest suport narratiu, sinó que també a vegades fa que una peça de roba surti com... doni el pelotazo i ja es faci famosa. I en aquest cas, podria haver diversos, perquè la mítica escena de Forrest Gump assegut al banc amb la seva camisa de quadres també podria ser un què, però no. En aquest cas et parlo de les Nike. Les seves sabatilles Nike.
Saps que jo crec que forma part de l'element narratiu de la pel·lícula, forma part tant la banda sonora com aquesta... Years rolled slowly past, and I found myself alone. Com moltes altres grans hits de la història recent.
M'encanta que anirem escoltant com tota la banda sonora.
Sí,
m'estan entrant unes ganes de veure-la un altre cop, que crec que serà aquest plat de tarda.
Deia que forma part de l'element narratiu d'una pel·lícula com aquesta, tant la banda sonora amb grans hits, com banda sonora pròpia, original, com el vestuari.
Clar.
Sense aquestes dues coses, jo crec que no s'entendria l'èxit que va tenir Forrest Gump, i que encara té dia d'avui.
I sobretot que com s'ha transformat també en una icona de cultura pop, perquè al final és una pel·lícula molt d'això de cultura pop dels 90, doncs alhora també els elements que hi formen part també ho converteix.
Clar.
Llavors, les sabatilles aquestes Nike van tenir encara més el pelotazo de dir, ostres, s'ha tornat una cosa molt insígnia d'aquesta pel·lícula,
són
no?
Són amb les que comença a córrer...
Són les que li regala la Jenny, que es comença a córrer tal, i són les que després porta quan està assegut al banc, aquestes Nike blanques, que tenen la línia de la sola blava i el símbol de Nike en color vermell.
Correcte.
Que és el model Nike Cortez 72.
Ah, mira!
Perquè li poseu un nom, que és un model doncs això que té més de 50 anys, però que encara avui dia continua sent un dels més venuts i també dels més treballats. O sigui, en aquest punt el va popularitzar molt aquest model. Mm-hmm. Sí que després s'han fet molts colors i moltes variacions, però aquesta van ser les primeres sabatilles, de fet, té com aquest punt com narratiu, no?, amb el que has dit, que és les que comença corrents, perquè van ser les primeres sabatilles d'atletisme de la marca. O sigui que té aquí com el seu puntet també de relació, que són les que ell fa servir per començar a córrer i no parar, doncs són les primeres sabatilles d'atletisme de Nike, que van ser dissenyades pel cofundador Bill Bowerman. I clar, el que passa és que, degut al seu estil com tan net, que no semblen unes sabatilles de córrer, perquè
no,
clar, ara estem més acostumats...
Però són com arrodonides, eh?
Sí, és que són com molt de vestir, ara diríem. Sí. No són les típiques que ara veiem en els atletes per córrer. Però clar, en aquella època doncs, potser era l'única cosa que hi havia. Però precisament per això, per ser com aquesta imatge tan casual, aviat es van començar a fer servir molt al carrer. I més arrel d'aquesta pel·lícula, no? Que la gent les va veure, li van agradar. De fet, Forrest Gump les fa servir pel carrer, perquè quan està al banc ell ja no corre ni res. Però les fa servir posar un traje o les fa servir de diari. Llavors això va fer que es convertís en una moda clau a Los Angeles com a inici i ja va ser quan es va començar a produir aquesta sabatilla en molts altres colors. De fet, la podeu trobar Nike Cortez en moltíssima varietat de colors. De fet, són superxules.
Sí.
És un model que tampoc ha variat molt el preu. Sempre ha sigut una mica, entre cometes, de les més assequibles, que ronden els 100 euros.
Sí.
Per ser unes Nike, doncs bueno...
Ja estava mirant el preu tot just ara, eh?
Jo crec que ronden això, els 100 amunt avall.
Sí, tal qual.
A més, ara doncs, rebaixes, suposo que una miqueta menys, però també a vegades les varietats de colors fan molt. Però, a més, aquest passat mes de maig, amb el motiu d'aquest aniversari que comentem, no?, de Forrest Gump, es va reeditar les Cortez Forrest Gump, com a tal dites, que són els mateixos colors i el disseny clàssic original de la pel·lícula.
Clar.
Llavors, clar, és un disseny simple, però elegant, i no es produïen així tal qual des del 2016.
Uau.
Que també es van fer com una mica commemoratives, i clar, ja tothom reclamava el seu regrés, o sigui que suposo que ara tots els fans de la pel·lícula, de la cultura pop i companyia, es llançaran a tope.
Jo ja les estava mirant, Inés?
Sí? Per fer un Forrest Gump?
Qui sap?
Bueno, ja ens explicaràs. A veure, jo mai he fet servir aquest model, o sigui que no sé com des de còmode ni res, però té pinta de tubetes. O sigui que deuen ser còmodes.
Té pinta de que van ser les primeres sabatilles...
D'atletisme.
No, d'atletisme no, però una mica tot terreny, quan ens referim a Nike.
Suposo que és això, que arrel de la pel·lícula també es van popularitzar i va fer que el model arribés a molta més gent, que tothom el veiés, i que és això, forma part com de l'imaginari col·lectiu. O sigui que si passes a ser un Forrest Gump, ens avises i ja les lluiràs.
Ara.
Ja les lluiràs.
Escolta, però si parlem de sabatilles... Són les úniques que ha popularitzat el cinema? Jo crec que ens hem de veure d'això.
No, sí, hi ha moltíssimes.
Moltes, eh?
Perquè és el que comentem. Al final és una època, els 90, que el cinema es fa també molt per gent jove. Qui consumeix aquest cinema és molta gent jove, que són els que, diguem, estan una mica més enterats de la moda, perquè els pares en aquella època no comprarien aquestes Nike.
Clar.
Però sí que ja es comença a fer com aquest públic objectiu jove, tant de pel·lícules com del mercat, i comencen a treure molta gent, i hi ha més sabatilles que van patir també aquest efecte de la cultura pop i es van popularitzar. Per exemple,
Vinga, anem a exemples.
Les Air Jordan 11 de Michael Jordan, que surten a Space Jam.
Home, Un clàssic també al món
aquestes
del cinema.
Aquestes també, sí. El 1996, per posar una mica en context, Michael Jordan es va fer encara més popular del que ja ho era gràcies a l'aparició a la pel·lícula de Space Jam amb els Looney Tunes. I només ell va augmentar la seva popularitat, sinó que, clar, tot el que ell tocava en aquesta pel·lícula ja va tenir com una repercussió extrema. I, primerament, les sabatilles negres que fa servir com pel partit final de bàsquet,
sí,
que van ser també un boom i van encantar tothom. El que passa és que mai han estat disponibles al públic.
Ah,
simplement
no?
És una sabatilla que es va popularitzar molt i es va fer com en versió baixa, no en versió bota, sinó en versió com més bamba, per, diguem, per tothom. I aquest any, gairebé 30 anys més tard, ja començaran a estar disponibles al públic.
Ep.
Sí, com una mica també com commemoratiu, homenatge, aquestes coses. Sí, perquè com a tal es van crear el 95, però és veritat que no van veure la llum fins que es va estrenar Space Jam.
Clar.
I va ser un disseny exclusiu per l'ocasió, que sí que és veritat que el que et deia, no? Que va ser recreat l'any 2016, quan va deslligar la bogeria, i va ser el major llançament de la història de Nike.
O sigui,
van ser un bombazo.
Que bèstia.
Perquè tothom això, doncs, formava part de l'imaginari col·lectiu, tothom que hagi vist la pel·lícula, tothom que li agrada a Michael Jordan, doncs van anar a tope. O sigui que aquestes sabatilles també les podeu trobar al mercat. I una altra que a mi em sembla molt, molt mítica, i de fet no va popularitzar una, sinó dues sabatilles, perquè clar, no és només una pel·lícula, sinó que és una saga, que és Regreso al Futuro.
Home, absolutament.
Segurament ja visualitzareu les sabatilles de les que parlarem.
Sí, i tant.
Com dèiem, no? A la primera pel·lícula, les sabatilles que porta el protagonista són les Nike Bruin,
sí,
que són unes, les típiques sabatilles blanques llises, amb el logo de Nike també en color vermell, i aviat tots els joves, clar, tots els joves els hi agradava Martin McFly, tots els joves volien aquestes sabatilles,
clar,
per no parlar de l'armilla vermella, però
clar,
això ja és el conjunt,
clar,
el conjunt complet. I és que aquest any, o sigui, aquest model, perdó, amb el pas dels anys, clar, van evolucionant i va oferir també, com les que parlàvem de Forrest Gump, no? Una gran varietat de colors, però sense alterar gairebé res la silueta original ni la forma que tenien els de la pel·lícula. I aquestes sabatilles sí que es van popularitzar moltíssim.
Més assequibles, eh?
Sí? Anem aquí comparant els preus. Home, a mi aquestes em recorden molt a les Stan Smith, com més clàssiques.
Anem cap a
les
70, 70 euros, una cosa així.
Un model més senzill, més bàsic. Sí que és veritat que les que dèiem de Forrest Gump combina dos
més
colors.
Més xulo, eh? A mi m'agrada més, eh?
A mi el tipus de sola m'agrada una mica més, perquè les finetes de Forrest Gump se'm fan com una mica petitones.
Sí.
Però, bueno, a mi mira, més assequibles, o sigui que hauràs de debatir quin estat compres.
Ara.
Les dues, sí, no, totes. Segons el dia de la pel·lícula. Aquestes van ser, com dèiem, no?, les primeres que es va popularitzar per la primera pel·lícula, però després, a la segona entrega, que és de 1989, aquí no estem ja als 90, sinó estem una miqueta més aviat, hi ha unes sabatilles grises altes que el protagonista es posa,
sí,
hipotèticament els futurista 2015,
sí,
que es lliguen soles. El típic que va passar aquí el 2015, que tenien sabatilles que es lligaven soles. Doncs la firma Nike les va anomenar les Nike Mag, i al moment sí que es va convertir en tota una icona cultural, perquè ho van patar molt amb això tan futurista. Sí que és veritat que no va ser fins l'any 2011 que aquesta icona cinematogràfica, no?, es va convertir en una realitat, tant pels fans com pels col·leccionistes, com per tothom que li agradava, no?, tot això, que va ser, això sí que és bastant curiós, va ser gràcies al centre de Michael J. Fox, el centre de... El Michael J. Fox és l'actor principal, no?,
sí,
Martin McFly, doncs va ser gràcies al seu centre que investiga el Parkinson, que és la malaltia que ell pateix, que es van associar amb Nike per produir només 1.500 parells d'aquestes sabatilles. O sigui, les van fer reals gràcies a aquesta combinació, no?, d'aquesta associació entre marca i centre, per subhastar-les i tenir fins benèfics per, precisament per aquesta organització, per la investigació i per lluitar amb aquesta malaltia, no? La venda d'aquests parells tan exclusius va arribar gairebé als 10 milions de dòlars en 10 dies, o sigui que realment va ser un autèntic bombazo. I tots els beneficis, com diem, doncs van finançar la feina que realitza la Fundació. Clar, sí que és veritat que en aquestes que es van fer el 2011, òbviament no es cordaven soles. Però igual que tampoc es cordaven soles les de la pel·lícula inicial.
Mira, una dels 2011 que estic buscant, el preu de sortida, t'ho dic perquè es venen, però... Has d'estar amb una... Ja t'ho diré demà. Una licitació, amb una puja.
Sí, van ser per subhasta, efectivament.
Per subhasta, sí. Val. Doncs encara hi ha subhastes que en tenen.
Vale.
Les del 2011, el preu de sortida són 30.945 euros.
Doncs,
a dia d'avui.
ja m'ho crec. Clar, perquè si en el moment els 1.500 parells van recaudar 10 milions, també aquestes sabatilles s'han revaloritzat només per l'exclusivitat, pel que significa i pel pas del temps, que ja hem parlat molts cops que tot es revaloritza, doncs ara puc esperar-me que moguin tants diners. Sí que és veritat que ara em sap més greu perquè, clar, ja els diners són per a persones pròpies. Uh-huh. A mi m'agraden els originals que van anar a la Fundació. Estaria bé que si es subestessin una part, n'és un altre cop cap a ells.
Sembla, si no m'equivoco i no estic llegint malament, sembla que el 2016 es van tornar a fer unes altres, uh-huh, per la remesa. Aquestes es van vendre per 71.388 euros.
I saps per què van ser més cares? Perquè, efectivament, l'any 2015, que és quan a la pel·lícula s'ubica, no? Això sí que va ser casualitat, però justament el 2015 es va aconseguir que la sabatilla es migcordés sola, perquè se li va ficar un motor que les estrenyia i afluixava automàticament per adaptar-se a la forma del peu de cada persona. I llavors, en aquesta ocasió, va ser molt més exclusiu perquè només es van produir 89 exemplars en honor a l'any de creació de la pel·lícula, del 1989, i al moment inicial es van subhastar per 20.000 dòlars. O sigui que ara estiguin a 70.000, doncs és el pas del temps, l'exclusivitat i tota la revalorització que hi ha en aquest temps. I aquest cop, un altre cop, igual que el 2011, els diners es van destinar a la Fundació que lluita contra el Parkinson, que és la malaltia, no?, que dèiem que té el protagonista. Que aquest, o sigui, ara aquí sí que estem dient que es tancaven soles, però en el moment de la pel·lícula, saps com es feia? Perquè quan donava la sensació que es lligaven soles, a la pel·lícula, era un senyor que tirava els cordons cap amunt.
No.
Llavors era un típic, m'imagino com amb Albert Croma, tirant amb els cordons cap amunt, feia que es tancava, llavors allò eren com els efectes especials de tancar-se soles. Llavors, clar, això després ha evolucionat, i per això el 2015 va ser com un punt de dir, vinga, va, doncs ho aconseguim mitjançant tecnologia. I justament era això, no? 2015, igual que a la pel·lícula, no? O sigui, que ens hem posat a la part que la pel·lícula, i és com pugem l'aposta. O sigui, tu em dius que el 2015 es lliguen soles, doncs vinga, anem a tope. O sigui que, bueno, i mil casos més que hi ha, no?, de sabatilles i coses que ha popularitzat el cinema, perquè, com diem, sempre el cinema, i més en aquella època, era com la carta de difusió de productes, de moda, de peces de roba, i com a tal, doncs aquestes sabatilles, un exemple.
Per cert, no sé si has vist el darrer concert de Coldplay, on hi va pujar Michael J. Fox, es va atrevir a tocar la guitarra i a cantar amb ells.
Ai, no ho he vist! És que em genera tanta tendresa,
doncs,
aquest home.
Buscava a les xarxes socials, hi ha vídeo, hi ha tot.
Cada cop que apareix ell amb el Doc, és un duo entranyable, és un duo brutal.
Sí,
aquestes pel·lis també, pues mira, per tornar a veure una estoneta.
Ja em faltava encara una altra pregunta sobre el món de la moda. És normal? O sigui, sol passar al món de la moda que hi hagi, no només per pel·lícules, però avui que estem parlant de pel·lícules, doncs deixem una pel·lícula, però és normal que hi hagi dates commemoratives i surtin productes commemoratius?
Home, al final no és res més que merchandising. O sigui, si igual que una pel·lícula genera merchandising al moment, suposo que tot el que és commemoratiu ja saps que porta com una mica més de més expectació al voltant, no? Perquè qui li agradi aquestes pel·lícules, bueno, és el que dèiem, no, ara, amb els col·leccionistes, amb els fans de la moda, amb els fans d'aquestes pel·lícules, o sigui, s'ajunten tants perfils interessats que és molt, molt goloso presentar coses d'aquestes. I alhora també, doncs, molt maco, perquè és una manera com de fer un homenatge. O sigui, a mi quan surten així coses, ai, per els 30 anys d'aquesta pel·lícula, creiem, i sobretot, que és una manera com d'apropar, no? Ostres, tenir el que tenia el teu ídol de la pel·lícula, doncs també és un punt maco.
I si fugim del món de les pel·lícules, hi ha dates commemoratives per les grans marques de roba, i em refereixo segurament a alta costura, i per tant, també surten dissenys commemoratius?
Molts, molts. I, sí? és una manera també de fer coses exclusives. Hi ha, per exemple, ara em venen molt al cap amb bolsos i amb rellotges. Sobretot en tema de complements em ve molt al cap. D'un bolso, per exemple, el clàssic de Chanel, el petit, que és una cartera, doncs fa 100 anys de la creació d'aquest bolso, doncs el fem en versió exclusiva. Fem només 20 unitats, per dir-te una cosa molt poca, en color rosa, perquè és el centenari de no sé què. Doncs coses així molt emblemàtiques, o alguna col·laboració, per exemple, ara quan la pel·lícula de Barbie, van sortir molts productes versió Barbie. Doncs això el mateix, són tirades molt curtes, molt exclusives, i que commemoren coses o celebren coses, i això moltíssim, i sense tenir res a veure amb pel·lícules.
Mira, Inés. veient caure la ploma, eh?
És mona, aquesta pel·li, eh? Mm. I la banda sonora. És que és molt xula. T'he de dir que és de les primeres pel·lícules que em vaig endur un spoiler. És que algun dia t'ho explicaré, tinc una faceta de... Em menjo els spoilers quan a l'escena final... li presenta el, o sigui, abans de presentar-li al nen... Sí. Bueno, tothom ha vist Forrest Gump, no? Ja ho
sí,
podem
home,
parlar.
Sí, no, home,
vale.
No,
veure aquesta pel·lícula a casa dels meus avis un migdia
sí.
I el meu avi, ai, mira, mira, ara sortirà, el fill és seu. I jo, gràcies.
No.
Gràcies. I com aquesta en tinc moltes...
No.
Sí, sí. Algun dia les explicaré perquè tinc un do per atreure els spoilers. Però molt bèsties, eh? I spoilers molt durs. Doncs aquesta va ser una de les primeres.
Ai. Nosaltres que ens quedem amb Forrest Gump...
amb el fill, amb el pare.
Exacte, que és una de les millors pel·lícules de la història del món del cinema. Ferrés, gràcies, com sempre.
Fins la setmana que ve.
T'esperem la propera setmana, que vagi molt bé.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano. A Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel.
Tenir la idea i saber que és bona. Plantejar cada detall per aconseguir-ho tot. A Occident, estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de negocis perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Girocleta, amb Olma Giró.
Vinga, va, 29 minuts que passa de la una del migdia i parlant de Forrest Gump. Giró, què tal? Bona tarda.
Sí, jo? Et recordo a Forrest Gump.
No, per la moda, deia.
Ah, d'acord, em pensava que era perquè vaig sempre de pressa. No és el cas, no? Ja estic.
No és el teu cas, que vagi ja sempre de pressa,
ja Giró. Bona tarda.
Què tal?
Bé. Vosaltres, tot bé?
Sí, home, no?
Si no, fet, no.
Hi ha queixes?
No.
És que a mi lo de Forrest Gump m'ha sonat a faltada total.
No passa res, jo la passo per alt. La passo per
alt. Mica...
Amb Inés Ferrés de què parlem?
De moda.
Yo recordo la escena de Forrest Gump de... lo normal es aquí, su hijo está aquí.
No ho pondré malament. Quan sí, igual, una no? està segura de total, si mateixa, ja, al final... Dius, mira, que diguin el que vulguin. Girocleta, no?
Has dit que diguin el que vulguin?
Sí.
Anem a publicitat una altra vegada no. I de seguida girocleta, va. No, no.
És broma,
va.
Eh?
Sí, clar, que és broma.
Home, ja. No, mira, anem a la xirucleta perquè avui fa un dia rúfol, que ara comentàvem.
De rúfol. Fet,
rúfol.
La millor, jo, si tingués rúfol. Un fill, li posaria rúfol.
Rúfol?
Per favor. Sí.
Rúfol Sanahuja.
Home, no, Joan.
Rúfol.
Pobre. És una paraula que em fa molta gràcia.
Per rúfol. Favor. No, doncs ahir feia un dia rúfol, avui fa un dia rúfol, portem uns dies que sembla que no és estiu, però sí, senyors i senyores, és estiu, ja som 2 de juliol, de fet estem a ple estiu, i què passa a l'estiu? Doncs que fa calor. I què passa quan fa calor? Doncs que ens ho passem malament, perquè aguantar certes temperatures molt altes doncs ens costa, i de fet pot ser perjudicial per la nostra salut, ja ho sabeu, no us descobriré la sopa d'all, cops de calor, algun que altre desmai, vull dir, realment pot ser un problema. Què passa? Que quan fa molta calor hi ha persones que a casa seva doncs, es poden permetre el luxe, perquè al final és un luxe tenir aire condicionat, però no tothom s'ho pot permetre. Uh-huh. Llavors, és molt important que a les ciutats hi hagin el que es coneixen com a refugis climàtics, llocs on pots anar a passar una estona i estàs fresc i aire condicionat i pots descansar de passar tanta i tanta calor.
Ràdio Estel és un refugi climàtic?
Totalment, totalment.
No.
Podria... Home, no diguis que no. Home, avui no, però fa fred a l'estudi, molts dies.
Quina botiga.
No, no, ara no mentirem, no mentirem. Però un refugi climàtic que sí, que és refugi climàtic com a tal, és l'Hospital Sant Pau de Barcelona, que de fet és l'únic hospital activat com a refugi climàtic amb la campanya Quan puja la temperatura, tingues cura. Una campanya que s'adreça a pacients i a usuaris vulnerables i que vol doncs, refugiar-los de la calor en un espai fresc i acollidor, oferint-nos, també els ofereix eines i activitats per, doncs, per augmentar el seu benestar. Quan estarà obert aquest refugi? Doncs tot el mes de juliol, és a dir, ja fa 2 dies que està obert i s'allargarà fins al 15 d'agost. Horaris de dilluns a divendres, des de les 10 del matí fins a la 1 del migdia, que podreu anar al vestíbul del carrer Sant Quintí, refugiar-vos a la calor i fer alguna de les 50 d'activitats que han programat des de l'hospital, que estan molt bé i que aquesta hora descobrirem de la mà de Marcel Pedrosa, que hi és el supervisor del Servei d'Urgències de l'Hospital Sant Pau. Molt bona tarda, Marcel.
Hola, bona tarda.
A veure, ara ho comentàveu, ahir vau obrir les portes de l'Hospital Sant Pau com a refugi climàtic. Com va anar la jornada? Va venir molta gent?
Bé, la veritat és que sí, ja és el segon any que portem a terme aquesta iniciativa i la veritat és que per la gent de la nostra influència està molt ben acollida.
Pot venir tothom qui ho vulgui, Marcel?
Sí, com bé sabeu, els hospitals són llocs oberts i sí que és veritat que ho destinem a persones de la nostra influència, sobretot, perquè és on més podem intervenir, però són espais oberts que pot accedir qualsevol persona de la ciutat de Barcelona o dels afores.
Llavors, ho dèiem, està obert a l'Hospital Sant Pau com a refugi climàtic, al vestíbul del carrer Sant Quintí des de les 10 del matí fins a la 1 del migdia, tot el juliol fins al 15 d'agost, i també hi feu diverses activitats. Quines activitats hi podem trobar? Alguns exemples, perquè ens en fem una idea.
Doncs mira, ja com et dic, ja és el segon any que ho portem a terme. Veuran 12 serveis de dins l'hospital, la direcció infermera, l'Institut de Recerca i diverses associacions de Barcelona i del barri. I hi ha activitats que cada servei adapta una mica, no?, en funció de la seva especialitat. Hi ha des de protecció de la pell, que porta a terme l'equip de dermatologia. Des d'urgències parlem de les cures bàsiques per la prevenció del cop de calor i la hidratació. L'equip de pediatria també ens parla, no?, una miqueta de com protegir els infants davant del sol. I una miqueta, doncs, ja et dic, tots els membres de l'hospital participen. Des de dietètica també fan tallers. I l'equip de treball social i voluntariat també es fan càrrec d'alguns dels tallers que portem a terme i fins i tot el Servei de Medicina Física i Rehabilitació amb mobilitat, no?, per explicar una mica i ajudar a fer mobilitat a la gent més gran.
I ara algú que ens estigui escoltant, per exemple, i que s'hagi interessat per alguna d'aquestes activitats i per altres que poden trobar a la vostra pàgina web, Hospital Sant Pau, necessita inscriure's prèviament o pot venir el mateix dia i presentar-se?
Des de la pàgina web es pot fer l'inscripció, però és cert que no és necessari, es pot. Qualsevol persona que passi aquell moment per davant de l'hospital podria entrar i participar, ja que sí que tenim un aforament, el hall de l'hospital, l'aforament és molt gran, i no cal fer una reserva prèvia.
I ara, mira, a veure si ni... O sigui, com dèiem, estiu, calor, i tu mateix ens treies el concepte de cops de calor, que n'hi han forces, i que feu algunes activitats, n'heu programat precisament per tal d'evitar aquests cops de calor. Però algú que ens estigui escoltant i no pugui venir a l'activitat on ho expliqueu, 4 punts de com evitar un cop de calor, Marcel.
Bé, primer de tot, no? Són coses bàsiques que tots coneixem, però sí que és bo que ho recordem tant tant. El primer seria una bona hidratació durant tot el dia, sobretot amb aigua, que és el líquid per excel·lència per mantenir-nos hidratats. Evitar les sortides al carrer en les hores de més temperatura, sobretot als migdies, no? Estem parlant, doncs, a partir de les 11 fins a les 5 de la tarda seria bo estar a casa. A casa, que sobretot que tinguem els espais ventilats, que no estiguem tancats i permetem una mica que hi hagi un flux d'aire continuat. I, sobretot, si sortim al carrer, doncs, protegir-nos d'aquesta, de la calor i del sol, no? Les radiacions, ja sigui amb gorres, barrets, cremes solars, i sempre que puguem, doncs, això, intentar evitar l'exposició a les zones de sol i a les hores amb més temperatura.
Clar, ho deies, són coses bàsiques. Sí que escoltant-te dius, és hidratar-te, doncs és bàsic a l'estiu beure aigua, però estic segura que tot i ser coses bàsiques heu d'atendre alguns quants cops de calor al dia, i perquè ens en fem una idea, en un dia, jornada normal, l'Hospital Sant Pau, a l'estiu, al mes de juliol, que seria ara, quants cops de calor podeu arribar a atendre en un sol dia?
Bueno, és cert que els cops de calor poden cursar amb diferents sintomatologies, n'hi ha de més greus i de més lleus. Per sort, no en tenim tots els dies de cops de calor. Vale? Sobretot la gent que més afectada està són els infants i la gent vulnerable de més de 75 anys. Són la gent que més acostuma a patir els cops de calor.
I, Marcel, ho comentàvem al principi, la campanya d'aquest any té un nom que es diu Quan puja la temperatura tingues cura. Suposo que tenir cura feu referència sobretot a la gent gran, no?
Sí, per nosaltres som un hospital on tenim molt present els pacients fràgils, que són aquells pacients més grans o amb malalties cròniques, i per nosaltres són una gent amb què tenim especial focus, o que ens preocupem per la seva situació i intentem sempre tenir-los present.
I també ho comentaves, Marcel, aquest és el segon any que sou refugi climàtic a Barcelona. Teniu pensat tornar-vos-hi a presentar l'any que ve?
Sí, això és una iniciativa que va sorgir, que ens agrada poder contribuir amb la comunitat. De fet, és un dels eixos del nostre hospital, que es vol obrir la comunitat sempre tenint present les seves necessitats.
Perfecte, doncs ho celebrem i que continuïn sent molts anys més, i a veure si comencen a sumar altres hospitals com el Sant Pau, que és molt important que tinguem refugis climàtics.
Marcel, si em permets, mira, a mi em passa una cosa. Jo sóc fanàtic de l'Hospital Sant Pau, perquè sóc usuari, perquè he estat molts cops, perquè la meva salut aquí a la casa, ho saben, no és cap secret, doncs és la que és. I a banda de tot el que has explicat, perquè em sembla meravellós que pugueu ser aquest refugi climàtic amb aquest seguit d'activitats, etcètera. Tu, com a supervisor d'urgències, no? És el que ets, no?
Sí.
De veritat que...
I ara mateix com a supervisor, sí.
Supervisor. Escolta, Marcel, enhorabona a tot el personal de Sant Pau. Teniu un equip meravellós, un equip de professionals, d'infermeres, que són els que tenen el contacte... Infermeres i infermers, evidentment, que són els que tenen el contacte directe amb els malalts, que no estan passant bon moment, amb un tracte humà i professional excel·lent. De l'equip de metges no et dic res, a mi m'han tractat sempre amb una destressa increïble. Jo he entrat per la porta i em coneixen, ja em parlen de tu. Per tant, és que jo no puc perdre ocasió de, a banda de tot el que has explicat, que em sembla molt interessant, tenir a una persona de Sant Pau amb responsabilitat i no dir-li, doncs, lo agraït que estic i animar la gent que no tingui cap dubte, perquè Sant Pau és... Feu sentir la gent com a casa. He fet cartes d'agraïment i tot, eh? Teniu cartes allà amb meves a punta pala, perquè al final és que és un tracte fantàstic. A més, quan una persona està vulnerable, està malalta, està fotuda i li costa, és quan necessita aquest suport dels professionals en molts nivells. Vosaltres ho doneu, doncs, amb escreix.
Moltes gràcies. De fet, intentem això, fer sentir la gent en aquests moments, sobretot més difícils, fer-los sentir el màxim d'acompanyats i que estiguin el més còmodes possible.
Enhorabona.
Que bonic tot això, no? De debò, Marcel, que necessària i que important que és la feina que feu des de l'Hospital Sant Pau. Per tots els que ens estiguin escoltant, ho recordem, eh? Podeu anar, si patiu calor, si sou persones grans, infants, persones vulnerables, que sapigueu que durant tot el mes de juliol, també durant els 15 primers dies d'agost, podeu anar des de les 10 del matí fins a la 1 del migdia a l'Hospital Sant Pau, això sí, al vestíbul del carrer Sant Quintí. Us oferiran activitats, estareu frescos, us protegireu de la calor, tindreu cura de la vostra pròpia salut. I Marcel Podros, l'únic que em queda dir-te és que moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta campanya, aquesta iniciativa, que en siguin moltes més. Que vagi molt bé, Marcel.
Moltes gràcies a vosaltres per deixar-nos compartir aquesta iniciativa.
Ràdio Estel.
Filosofia Millennial, el podcast de Ràdio Estel que et deixarà cau.
La filosofia és bàsicament un todos contra todos, no? Aquí tothom es fot de pinyos i llavors, si esculls un, estàs contra els altres.
Filosofia aplicada al present, amb Leo Espluga.
Queda molt bé defensar la filosofia sense implicar-s'hi.
Filosofia Millennial, un podcast de Ràdio Estel. Troba la radioestel.cat i a la nostra app.
Cap de les dues opcions crec que són satisfactòries.
No li feu cas, sí que ho són. Filosofia Millennial, un podcast molt satisfactori, amb Leo Espluga.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Vinga, va, 2 minuts i mig, ja arribem a 3:15 del migdia. Encarem la recta final, no sense recordar-vos que podeu anar a comprar cap prevó, que hi trobareu rajada.
Mira, ara us faré una petita enquesta.
Ai.
Què us faríeu ara mateix per dinar? Què us ve més de gust ara mateix per dinar?
Sushi.
Però sushi te l'has de fer tu, Olma, o com funciona això?
Home, si me l'he de fer jo ja seria per sopar, perquè tardaria una estona a fer-lo.
Tu és que em
vols sushi.
Eh?
Sí, vull sushi.
Bon arròs a la cubana.
Arròs a la cubana?
Sí. Ai, és com molt menú infantil.
Molt bona idea.
Amb el tomàquet fregit i l'ou ferrat i totes aquestes.
Sí, tot, plàtan.
Plàtan també, eh?
Home, i tant. No.
Jo també li poso, Joan, el plàtan. No. Molt a favor del plàtan fregit a arròs a la cubana.
Sí, quina no arròs a la cubana.
Exacte.
No.
Arròs a la dominicana serà, però la cubana no.
Arròs a la cubana i ballés.
Jo, mira, em faria una carbonara, una pasta així.
Oh, bona.
Pasta,
aquí estem compartint gustos, eh, Vallès? Mm-hmm. Val.
Matosse s'apunta a la idea Vallès, eh? Diu que...
Carbonara, sí, a més, és fàcil, ràpid. Exacte. De fer i boníssim, tu.
A veure, fàcil si la fas feta. Bé, no, eh?
Diries. Exacte. Que és fàcil, una carbonara?
És supersenzilla, a més, molt ràpida.
És dels pots més senzills que hi ha de fer.
Com ho fas?
Home, amb el... A veure, s'hauria de fer... Jo faig amb bacon, però s'hauria de fer amb, com es diu, amb
panxeta. Que de fet no es fan panxetes, es fan guanxale.
Tot el que faig ho faig amb panxeta, perquè no me la trec.
Jo també. Sí.
No, però sí que hi ha una mica de truc, a l'hora de fer la carbonara.
Sí, clar, truc, però...
El guanxale, què més era?
Hi havia com quan agafes la clara de l'ou, poses el parmigiano, pebre i ja està.
Dos tipus de formatge.
Reggiano.
En principi. Però...
Jo la faig
reggiano. Parmigiano reggiano.
Avui m'heu de compte que la calor li afecta el cap.
Però, Joan,
fred.
Ets que ets molt benèvol amb ella, porta així més i mig.
Però si m'ha dit que soc Forrest Gump.
Però, aviam, de quines paraules ha sortit això? Jo he dit, parlant de Forrest Gump...
Olma Giró, bona tarda.
Olma Giró, bona tarda. Perquè estàvem parlant de moda.
Ha estat una faltada increïble.
Sí, sí.
Parmigiano.
Forrest Gump. Això és Forrest Gump al Vietnam, que és una mica el que està passant en aquesta taula. És Vietnam. Total, què tenim?
L'arròs
a la cubana. Jo...
Rabo de todo.
Jo una amanida d'arròs, però estil Sanahuja, que és molt senzilla. I m'agrada moltíssim. I tot això, tot el que necessiteu... Per
un carpaccio de tomata, també.
Oi, sí, amb una mica de borrata.
Carpaccio de tomàquet,
I festuc, una salsa de festuc.
No d'allò de vedella, alguna cosa... No, carpaccio de tomàquet.
Sí, de tomàquet.
Que és de les coses més absurdes.
Amb borrata, amb una mica d'oli de pistatxo, oli pistatxo, menta, cilantro, orenga, també.
Tens la gent que menja pels ulls? Me n'acabo de donar. Que Giró n'és una.
Però sí, a més et dic una cosa, com la Giró, perdona, anem a machacar-la, anem a por ella.
Sisplau, va.
Soy toda vuestra, amigos.
No, de veritat.
Això ha sonat fort. Bueno, sí. En fi. Escolta...
Editar amigos.
Com li... Bueno, escolta, i què?
Prou, no anem cap a aquests derroteros.
Com li poses l'orenga a tot, si és que a tu dona igual que menges, perquè si poses orenga a tot, tot sap a orenga.
Jo només demano el... No, què dius? Els... No, què... Què?
Què? Què ha passat?
Què ha passat?
Ai, ha passat una cosa molt curiosa, que és... Toca el got, toca el got. Ha
ho
passat
sentiu?
Això. I com que jo ho escolto pels cascos, com vosaltres, he buscat el got per terra.
Per terra, i no. Estava sobre
era,
la taula.
Era la Vallès que estava...
La màgia de la ràdio.
Ja és que parlant de menjar em poso nerviosa, perquè tinc molta gana.
Jo també tinc molta gana.
Però si portes tot el matí menjant, Judit.
Saps el que s'ha fotut?
No saps el que s'ha arribat a menjar? Mira.
Sorpreneu-me.
Un paquet de galetes Tosta Rica.
Però mullades al llet.
No, mullades amb el cafè, que estan boníssimes. Mullades,
com si estigués berenant al sortir del col·le.
Aquí ens aixequem molt d'hora, llavors hem d'aguantar el dia d'alguna manera.
La Judit s'ha menjat un entrepà.
De què?
De formatge i pernil.
Imagina't, un biquini.
Llavors,
no, biquini no, era pa amb tomato.
I que el biquini no porta pa amb tomàquet.
No.
Jo li poso pa amb tomàquet i ho escalfo.
El biquini.
El biquini.
Home, des de quan no porta pa amb tomàquet, el biquini?
Des de tota la vida.
Però que de tota la vida pa amb tomàquet escalfat i biquini.
El biquini?
De tota la vida. Pa Bimbo amb tomàquet i ho poses a la biquinera de tota la vida. I forma orenga, que no falti.
I orenga, a més.
No, gai dindi.
Però tu et prepares de tot menys un biquini.
Un biquini.
Però això és una amanida tropical.
Exacte.
Però des de quan el biquini no porta pa amb tomàquet?
Des de tota la vida.
Doncs no sé quina vida hem viscut, perquè la meva no, la meva s'ha posat pa amb tomàquet.
Més bé es pregunten a la gent pel carrer.
Jo crec que no esteu bé.
Jo et dic una cosa, a mi em caus superbé.
Però fa coses molt rares.
Vull que quedi clar.
Això digui a la meva família, que m'hi posa pa amb tomàquet.
Em caus superbé.
És que no m'imagino pa amb tomàquet així
rara,
que l'Antonet.
Rara. Que no passa res, que...
No passa, cadascú és com és...
No, mira, molt millor ser així que, com diria algú, del montón. Quina mandra. Seguir la corrent de tothom.
Au.
Ser un peix més. Som al mar.
Partit de tennis, això, eh?
Jo no soc del montón.
No, però... no, t'ho estic dient a tu. Precisament no pensava en tu.
Jo no soc del montón, però... Un biquini és un biquini, és a dir...
Però a veure, un moment, és que ara no tinc el telèfon mòbil.
Mai.
No, necessito que em busqueu la definició de biquini.
A veure,
on tens el mòbil?
A veure, és que per tu què és
mira,
un biquini?
Mira, si t'explico per què no tinc aquí el mòbil, ho entendràs.
Anem a buscar la definició de biquini.
M'han de trucar.
Biquini
i llavors,
és...
com que estic en directe, li dic a l'Albert...
Pa de motlla, lonxa de...
Ai, m'ha sortit
formatge,
un biquini, però dels de la platja.
Biquini, comida, ingredients...
És que comida. Igual no el trobes, perquè menjar. Només és a Catalunya que es diu
així. Clar, és veritat, només es diu per la sala biquini.
Un mixto.
Sàndwich mixto.
Què porta? A veure si... No, clar, és que a Madrid no li posen tomàquet en el pa.
Sàndwich mixto o planxado. És un sàndwich emparedado.
Emparedado.
Ai. Quin idioma és aquest?
Pareado és un biquini que lleva. Te pones el pareado.
Exacte.
Amb jamón y queso amarillo, dentro de dos rebanadas de pan de sándwich. Ya está. Punt y final. Se sirve tostado.
Perquè això ho escriuen des de Madrid i els de Madrid no saben què és el pa amb tomàquet, em sap greu.
Giro,
hem de parlar amb algú de la sala biquini i que ens ho digui.
Que em sap greu que...
No pots redefinir el biquini.
Que, exacte, el biquini mai ha portat tomàquet.
Doncs mira, perdona que us ho digui. I els oients també. Vosaltres agafeu aquest vespre, d'acord?
Sí.
I agafeu els talls de pa i poseu... Tomàquet, pa amb tomàquet, de la bona, eh? Però de ser no m'agafeu així.
I ah,
no
sé ell, que sigui del ell, cap.
No. Orenga, gai dindi i formatge. Veureu que és el millor biquini que heu menjat a la vida.
Però que estarà, superbo, però
estarà
no
bo, però no és un biquini, exacte.
Mira, m'és igual el que em digueu.
Ja està, és com dir, no? Jo vull...
No, m'és igual.
Posa'm un cafè, però amb allò negre que poses, no. Posa-li una altra història.
Exacte.
No, no és un cafè.
Què? Posa'm un cafè, però fet a meco.
No sé. Clar, si no és un cafè...
Ja, us portaré algun expert culinari?
Bueno, tot això.
Abans de...
Porta'l. Porta Joan Gurguí, que és un dels millors biquinaires de Catalunya.
Escolta, com, has dit?
Veuràs tu. Joan Gurguí.
Gurguí.
Mercat del Ninot.
La carbonara tipo Vallès... La
carbonara.
La rosa a la cubana...
Ah, clar, tipo... estava amb el cap bravo.
I tu has dit una amanida simple d'arròs, eh?
Una amanida molt senzilla.
Exacte. És cutre.
Ja, molt sucet, eh, això.
T'ha dit cutre?
Sí, no passa res. No és cutre i és molt complicada de fer, perquè tu saps fer bé l'arròs.
Sí, era molt senzilla, que no portava res.
Però perquè no se t'empastri l'arròs...
Li estàs dient Forrest Gump, tu, ara?
Ah, ja, perdona que...
Jo m'he apuntat de seguida.
Qui t'escolta de la teva família?
Ara mateix ningú ja m'han abandonat. Sí, són massa hores. Són massa hores. Diuen que no els hi dona la vida per tanta història. Escolteu, no, qualsevol cosa que vulgueu cuinar, sigui canònica, no canònica, inventada, amb orenga, sense orenga...
Jo canònicos els hi poso a l'amanida.
Exacte, canònicos.
Jo la rúcula.
De la... Vinga. De l'univers paral·lel d'Olma, de les quotidianitats més tradicionals de Vallès i de Trias... o de la meva senzilla amanida d'arròs, podeu anar a Cap Bravo i trobareu tot el que necessiteu.
Tot. Bravo.
I divendres
tot el que veníem d'aquí, eh?
I tot veníem d'aquí, però us enganxeu amb tot. Divendres tenim un sorteig i avui és el Dia Internacional del Periodista Esportiu, recordem-lo, eh? I la pregunta que fèiem era molt senzilla. En la guerra de García de la Morena... Tu amb qui anaves? Et dic una cosa, he fet petites enquestes per aquí, per la casa, ningú anava amb de la Morena. Tothom és,
García,
és gent sensata i la gent a favor de García. Perquè al final com eren dos males persones,
sí.
I jo crec que anàvem amb la mala persona que ens caia millor.
No saps què passa? Que de la Morena...
Sí, a la Chita Callando...
Quan s'hi va tornar
fortet.
Molt fort.
I aquest to que tenia... Fort. Aquest to que tenia... que es volia fer el simpàtic, i ho era, eh?
Sí,
no
sí,
no.
Sí.
Però li veies, eh? Li veies la mala llet darrere.
Sí. Sí, sí,
què va fer per tornar-s'hi? Què va fer?
No, es contestaven a través de les emissores
cada
de
nit,
ràdio.
Cada nit, una guerra.
Sí.
Però deies, quan s'hi va tornar fort. Hi ha algun, sí. Com algun episodi molt mític que la gent recordi com la gran revanxa?
Jo el que recordo són insults molt directes. Bueno,
cap a la persona García, sí. Que després van ser contestats per García.
Però i a l'Inglés, o sigui, a l'altre era...
Abraza faroles.
El Butanito, el Vizconde...
Li deia abraza faroles.
Li deia el Vizconde de no sé què, perquè té una mirada una mica esbiaixada.
Sí.
I li deia Vizconde l'altre, una d'aquestes coses terribles. Bueno, doncs aquesta era la pregunta que fèiem avui. La gent a favor, en general, de García. I ara sí... No cal dir que tiris el Bona Vesprada, perquè ja no té cap sentit, José. Tira'm el Foro Cotxes directament. Ara! Territori Vallès. ¡Vamos!
Escolta, com que Territori Vallès...
Todos sobre los capós, como Vallès i sus amigos. Venga, y a bailar.
¡Vamos a sonar! Venga,
vamos,
fiesta
vamos,
ilegal.
Vamos, fiesta ilegal en Ibiza. ¡Vamos!
DJ Diplo. Diplo DJ.
Amigos de Vallès, ja sabeu on habéis quedat. Bueno. Escolteu una cosa, avui he fet una mica de recull de temes i m'he quedat amb un que m'ha agradat
molt.
Home,
però... rigut, se t'ha escoltat tota la redacció.
Hi ha una resposta que és meravellosa. A veure si arribem. Sí, arribarem. Però recull de temes d'avui, ¿vale? El juez Peinado tiene dos números de DNI diferentes.
Sí, senyor.
Sabia que Trias estaria en forma.
Sí,
això com és, Joan? A veure, explica'ns. Com és possible?
Diuen que ha estat una equivocació burocràtica, però és que a l'hora que se li ha descobert això al juez Peinado, que per cert l'estan pentinant bé, també se li han descobert alguns xalets amb pagaments una mica fraudulents.
Se li han caigut xalets de la butxaca.
Sí.
Vaya vallita.
El Peinado.
Vaya vallita el Peinado. En fi.
Sí.
Amiga inmobiliària me avisa. El colapso del ladrillo es inmediato en 3 años.
3, eh?
3 años. Inmediato en 3 años. Bueno, 3 años dona per preparar-se una mica, eh? Que no t'agafi...
Molt immediato...
No sé. A més, m'agrada molt el tema amiga immobiliària m'avisa. És a dir, com si fos la màxima experta en... És una amiga de bueno, d'això de Tecnocasa, perquè ja sabem. Famosos que sabes que són buena gente.
Molts.
Molts, no?
Sí.
No,
Leonardo DiCaprio. Mira molt pel medi.
Que va... Sí?
I surt amb noies de 25
també,
anys.
També, ara ho he pensat.
Ah,
bueno.
Però això no l'invalida, no?, per ser bona persona. O sigui, que és una mica especialet, però...
Home.
Si no té alguna cosa. 25 anys.
De màxim, 25
de
anys,
màxim.
Em sembla que és.
Quants anys té ara, Leonardo?
O sigui, que quan arriben els 25,
les deixo. 50 i pico. Bueno, doncs ja ho saben. Ja saben.
Sergi Belbel. També molt de gust dir-ho.
Sergi Belbel.
Ah, sí?
Sergi Belbel és molt bona persona.
Sí. Algun més que us vingui? Leonardo DiCaprio,
Meryl Streep té pinta de ser molt bona tia. Molt bona tia, sí.
Tia.
Sí, és que és de la família
ja. Senyora, dona...
Un grupo de madrileños llora porque van a construir enfrente de donde viven. Un altre fil que he trobat. Mi hámster se ha escapado en la misma habitación que estaba mi perro. Ayús.
Ai, no, quin greu.
Ups.
Quin greu.
Sembla que ja no hi ha... Saps el que vull dir?
Hi ha un molt divertit que li diu busca en la boca del perro porque se esconde en los sitios más raros.
Aquella rodeta no girarà més.
Recibo multa a mi nombre y no me pertenece. Bueno, això és un clàssic. Sempre sí, se home, sí. Multes, ¿qué tal? Friends versus ¿cómo conocía vuestra madre?
Friends.
Home, i tant.
Demà es creix.
No cal discussió. Aquest és el fil. Os respondo vuestras dudas de física cuántica.
Ay, Dios mío.
Me siento divulgativo. Aprovechad la ocasión y preguntadme esas dudas sobre la mecánica cuántica que os quitan el sueño.
M'ha encantat això de me siento divulgativo.
Sí. Ay. Y claro, ya comencen les preguntes.
A veure.
Una de les preguntes que li fan és ¿quién descubrió el isofotón? ¿Sabíeu que hi havia una cosa que es diu isofotón? Ni sabíeu.
Bueno. No.
¿A qué edad empezaste a contar cuenticos cuánticos?
Wow. Aquest és el nivell, eh?
Aquest és molt bo. Però hi ha una variant que m'agrada molt, que és quan un navarro tiene un libro muy grande de física cuántica, dice cuántica, física, cuántica. Cuántica, física, cuántica. No? Ballant una...
Parole, parole, parole.
Cuántica, cuántica... Bueno, què més? ¿Puede una molècula... Espera, Toscano, que estem parlant de física quàntica i no serà més important del que has d'explicar tu. ¿Puede una molécula o conjunto de moléculas permanecer en estados distintos e influir por sí misma en su estado?
Jo m'he perdut la pregunta.
Jo també, només entres molècula.
Molt senzilla.
Torna-hi.
¿Puede una molécula o conjunto de moléculas permanecer en estados distintos e influir por sí misma en su estado? És una de les preguntes.
Ah, és una metamolècula.
Aquest va mola. No, què dius?
Sí, igual, igual.
Jo ho entès.
No és física quàntica, però t'agradaria si fueras capaz de explicar-me patontos.
Patontos.
Patontos. La diferència entre la força nuclear dèbil i la fuerte. Que no sé, jo tampoc sabia que hi havia una força nuclear. Tu sabies, Toscano, que hi havia força nuclear forta? Ah, ho estàs dient per quedar bé. No. I aquesta és la resposta... Què has dit, tu? Catedràtic en física, Xavi Toscano. Ara us informa l'Estel migdia. No el vulgueu seguir, perquè, vamos, és un nivell increïble. ¿Tienes un gato metido en una caja? Aquesta és una pregunta bona.
El gato de Schrödinger.
Sí. La història és que Schrödinger andava de viatge i entonces un amigo suyo le llamó, le comunico, tu gato se subió a un ciruelo. Aquest m'ha fet prou gràcia.
Que t'has dedicat, eh?
Aquest és molt bo. Però la resposta que a mi m'ha fet descollonar a la redacció és ahí. A dir, recordem, os respondo vuestras dudas de física quàntica. Mm. I no us farà tanta gràcia, però a mi m'ha matat. I l'he compartit amb Ferran Capdevila, que és la meva ànima bessona d'aquí de la casa, i ens hem rigut els dos, que jo ja estic content amb això. La pregunta és, ¿te puede salvar la física quàntica de un navajazo en el pecho? És boníssima la pregunta. Amagando en el peixo.
Però com saps que ho ha dit amb aquest accent?
El meu cap ja succeeix. Quan llegis aquest... Perquè posa peixo.
Ah, peixo.
Llavors jo dic, això és peixo.
Peixo.
Ai, i ja puestos... Ah, i aquest també m'ha fet gràcia. ¿Cuál és la naturaleza exacta de la matèria oscura? I després diu, i ja puestos, ¿qué és la matèria oscura? M'han fet molta gràcia.
No tenen resposta, veig.
No, però el tio sí que es posa a respondre, eh?
Ah, respon,
ah,
eh?
Que no... una per una.
Sí, va responent.
Que no ves que se siente divulgativo.
Va responent,
però seriosament,
no he tret... Sí, seriosament. Ah. Sí. I de fet, li demanen com... Però... demuéstranos que estàs acreditat.
Una persona que hi entén, a Forocotxa.
Sí. I va responent, el que passa que les respostes...
Jo no concebo, eh? Ser un expert en física quàntica i escriure a Forocotxa.
Doncs mira, a la vegada. Avui estava divulgatiu i...
En fi. Escolta, va, que arriba el Toscano. Estel Migdia, que ens posa tota la informació rellevant sobre la taula, i després Mercè Regà i tot el seu equip amb el Fabricació Pròpia, com sempre. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 11 al Riure. Vallès, que m'he equivocat. Però qui té boca s'equivoca.
No estava fent res, només estava mirant.
I tornem demà a partir de les 8 del matí. Molt bona tarda a tothom, va.